Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Volem començar avui el programa exaltant la gran feina que fan a Barcelona des de fa ja un segle les Mares dels Desemparats, una congregació fundada per la Beata Petra de Sant Josep. Precisament a aquest sant, a l'espòs de Maria, està dedicat el santuari del barri de la Salut de la capital catalana que es diu Sant Josep de la Muntanya. Aquest temple acollirà aquest dissabte a les 11 del matí una celebració de l'Eucaristia amb la qual comencen les commemoracions pel centenari de la coronació de la imatge que dona nom al temple i a tota la seva obra social i espiritual. L'església i la casa d'acollida ofereixen el carisma de les Mares dels Desemparats, aquesta congregació. La missa, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, servirà també per donar a conèixer aquest santuari barceloní situat molt a prop de la plaça de Lesseps. A més, aquest mateix cap de setmana estarà oberta una exposició amb la corona autèntica de la imatge. D'altra banda, una missa el 16 d'octubre, presidida pel bisbe Xavier Vilanova, amb motiu de la festa de la Beata Petra, un cicle de conferències josefines del 19 al 23 d'octubre, que seran clausurades pel bisbe Toni Vedell, i un seguiment especial de la devoció dels 7 diumenges de Sant Josep l'any vinent, completaran les principals activitats, que culminaran amb la clausura el proper 19 de març amb una nova Eucaristia al mateix santuari de Sant Josep de la Muntanya. 60 nens i joves estan acollits en aquests moments per aquestes religioses que tenen en el seu carisma el compromís amb l'educació i amb el creixement personal i espiritual de molts nens i joves que de vegades són abandonats o exclosos de la societat. Avui, després de l'informatiu, a la taula d'anàlisi, parlarem de la situació política a Catalunya, que de moment no presenta novetats de cara al que pot ser una segona investidura abans del 26 de maig, que és la data límit per elegir un president, si no es convocarien automàticament noves eleccions. I després, a l'entrevista, parlarem de la situació a les escoles catalanes pel que fa al Covid i als centres confinats, sobretot els grups escolars, que són ara 1.046, 152 més que en l'últim balanç del Departament d'Educació. En parlarem amb el secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Miquel Mateo. Això amb la contra del Rafa i una miqueta més, fins a 6:45. Comencem. Passen 3 minuts i mig de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
La prescripció dels delictes d'abús a menors començarà a comptar quan la víctima tingui 35 anys i no pas els 18, com fins ara. La Llei de Protecció a la Infància, avalada avui pel Congrés, també obliga la justícia que els menors de 14 anys només hagin de declarar un cop i abans del judici per impedir-ne la revictimització. Aquestes són algunes de les novetats principals de la nova Llei de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència davant la violència, així es diu, que s'ha aprovat a la Cambra Baixa amb 268 vots a favor, 57 en contra i 16 abstencions, després de 12 anys de lluita que ha estat liderada per supervivents i entitats. Aquesta llei, que pel seu caràcter orgànic requeria la majoria absoluta de l'hemicicle per continuar la tramitació al Senat, ha comptat només amb l'oposició del Partit Nacionalista Basc i Vox. El PNB, perquè entén que envaeix les competències del govern basc, i Vox per motius ideològics. El PDeCAT i EH Bildu s'hi han abstingut. Canviem de qüestió. Els 5 membres de la sindicatura electoral de l'1 d'octubre han estat absolts de tots els càrrecs. Jordi Matas, Tània Verge, Marta Alsina, Marc Marçal i Josep Pagès se'ls acusava de desobediència, usurpació de funcions i malversació per haver desobeït el Tribunal Constitucional quan van tirar endavant les resolucions sobre el referèndum el 2017. La Fiscalia demanava per ells 2 anys i 9 mesos de presó. Sindicatura electoral la va crear el Parlament el 6 i el 7 de setembre de 2017 i havia de ser una mena de junta electoral per encarregar-se de la cita amb les urnes. Alguns dels casos de trombosi registrats en persones que havien rebut la vacuna d'Oxford-AstraZeneca contra el Covid podrien estar provocats per una reacció del mateix sistema immunitari propi contra una proteïna anomenada factor plaquetari 4 o FP4. Aquesta és la hipòtesi presentada en 2 articles publicats a la revista New England Journal of Medicine. Es tracta d'estudis sobre un nombre molt limitat de casos, ja que els trombes, després de rebre aquesta vacuna, han estat molt pocs a escala mundial. La novetat és que tots 2 estudis coincideixen en la possible causa de la incidència. Recuperem la plana judicial per explicar-vos que el ministre de Justícia espanyol, Juan Carlos Campo, ha assegurat aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio que els indults als polítics independentistes condemnats per sedició al Suprem s'estan tramitant amb normalitat i ha negat qualsevol retard. Campo ha dit que una tramitació normal triga entre 10 i 14 mesos, i això és el que està passant. El ministre ha rebutjat aquestes acusacions d'endarreriment deliberat, especialment expressades pel president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens. Campo, que ha admès que els informes del Suprem sobre els indults no són vinculants, ha recordat que no hi haurà un indult col·lectiu, sinó que seran individuals i que es tramiten així. Recordem que una dona de 35 anys va morir ahir assassinada a Manresa en un nou crim masclista, el primer registrat aquest any a Catalunya. Va ser cap a les 2 del migdia, quan els Mossos van rebre l'avís que s'havia localitzat el cos de la víctima amb evidents signes de violència. Els fets van passar en un domicili del carrer de la Pau, al barri de la carretera de Santpedor, de la capital del Bages. La policia catalana ha detingut l'exparella en les últimes hores com a presumpte autor del crim. L'Ajuntament de Manresa ha decretat 3 dies de dol i ahir mateix a la tarda l'alcalde recordava la víctima durant un acte institucional en memòria dels 90 anys de la Segona República. En plana cultural, fotografia de l'any, segons World Press Photo, ja la tenim. És la primera abraçada, així es titula. És del fotògraf danès Mads Nissen. Mostra una abraçada en temps de pandèmia. És la primera abraçada en 5 mesos que li van fer a Rosa Luzia Lunardi, de 85 anys, que des que va començar la pandèmia estava en una residència de gent gran a São Paulo, al Brasil, i qui l'abraça és la infermera Adriana Silva de Sousa, de Costa Sousa, que per evitar el risc de contagiar-la utilitza l'anomenada cortina de les abraçades. La imatge és la millor fotografia, però aquest certamen també premia fotos i reportatges de diferents categories. Per exemple, el conflicte del Iemen, immers en una guerra civil des del 2014, ha estat una altra de les premiades, concretament la que porta el títol Iemen, la fam, una altra ferida de la guerra. Mostra la Fàtima, que va tornar al seu poblat malgrat que va quedar devastat pel conflicte bèl·lic per poder guanyar-se la vida pescant i així poder alimentar els seus 9 fills. Ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Després d'un dia variable, aquesta tarda tornen a sovintejar els ruixats a les comarques del terç nord de Catalunya, sobretot comarques del Pirineu i del Prepirineu, on al llarg de les properes hores encara hi haurà ruixats i tempestes de distribució irregular. Una situació meteorològica que demà es complica, perquè és que demà tindrem al matí nuvolositat variable a bona part del país, però ja des de primeres hores precipitacions a les comarques del Pirineu que duraran nevades només per damunt dels 1.000 metres d'alçada. I aquesta cota de neu de cara a la tarda en aquest sector de Catalunya baixarà fins als 700 metres o puntualment per sota d'aquesta cota. A partir ja de mig matí, precipitacions que afectarien tot el terç nord de Catalunya, a partir de migdia meitat nord del país, i la tarda s'extendrien cap a les comarques del sud, on seran més minses. Entrada de vent del nord, i això farà que demà les temperatures baixin, que bufi la tramuntana a la costa brava i que l'ambient sigui de rigorós hivern. Dissabte al matí farà fred, nuvolositat variable, obertura de clarianes. Dissabte pugen una mica les temperatures, que ho faran també una mica de cara diumenge, però tot i així, les temperatures seran inferiors a les normals per l'època de l'any.
Gràcies, Jordi. I recordem que els bisbes de la Tarraconense, en la seva reunió de dimarts, van elegir Sergi Gordo, nou secretari general, en substitució de l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, que exercia el càrrec des del 1997. Tot just unes hores de ser substituït pel bisbe auxiliar de Barcelona, l'arcabisbe Vives, ha explicat avui a Ràdio Estel que aquests anys en el càrrec ha hagut d'afrontar molts temes importants que han connectat l'Església que fa camí a Catalunya amb els problemes i la realitat de la nostra societat.
M'emporto aquesta sensació d'haver fet el màxim. Jo sóc de vena treballadora, pencaire, en dirien, no? Ho sóc, i no paro, i llavors no em canso, tinc al cap les diverses coses. També amb l'experiència d'aquests anys. Quan vaig començar, doncs jo no coneixia totes les coses que s'implicaven aquí, no? També és veritat que només caldria repassar la història del país i de l'Església catalana en aquests 24 anys, o en aquests 25, diguem-ne, no?, per adonar-se d'algunes grans qüestions que han marcat aquest temps, no?
Precisament dilluns, en aquest programa El Mirador de l'Actualitat, entrevistarem l'arcabisbe i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell. Recordem que l'organisme que agrupa els pastors de les diòcesis amb seu a Catalunya està presidit per l'arcabisbe de Tarragona, que actualment és Joan Planelles, i que el seu vicepresident és el de Barcelona, actualment el cardenal Joan Josep Omella.
Ràdio Estel.
Església Viva. El programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit, amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Un minut i serà un quart de set. Doncs seguim igual, sense que hi hagi perspectiva de pacte per una formació de govern a Catalunya. En Pere Aragonès, que continua sent el qui té més possibilitats de ser el proper president de la Generalitat, com tampoc per a Salvador Illa o altres opcions. Es mantenen, doncs, les incerteses de cara a una nova investidura que permeti tenir aquest executiu que necessitem tots els ciutadans. Les negociacions entre Esquerra i Junts es mantenen mentre continua el compte enrere fins al 26 de maig, moment en què es convocarien automàticament noves eleccions per a mitjans de juliol si no hi hagués desbloqueig i si el Parlament no triés entre els possibles candidats, ara per ara, com dèiem, principalment el republicà aragonès, però també amb alguna opció per a Salvador Illa. Vivim aquesta situació després de dies de paràlisi a la cambra catalana, més d'un centenar de càrrecs per renovar, entre ells, per exemple, el del síndic de Greuges, però també els presidents de les comissions, que no s'han activat encara. Tots els interrogants sobre la investidura i la formació d'un nou govern coincideixen aquests dies amb una creixent preocupació per les principals dades de la pandèmia, especialment la tendència a l'alça en la pressió hospitalària ha encès totes les alarmes en un executiu amb funcions que no té cap altre remei que treballar per a tots igualment. El fet que el govern continuï així, en funcions, augmenta més la sensació d'inseguretat davant d'un problema que acumula preocupacions, sofriments i errors en els gestors, com també en l'actitud dels mateixos ciutadans. Analitzem aquesta situació política avui, sense gaire novetats, amb Toni Picó, advocat i exdiputat. Senyor Picó, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi, bona tarda a tots.
Moltes gràcies i bona Pasqua, també, que no havíem parlat des d'abans de Setmana Santa.
Igualment.
Gràcies. I també li diem el mateix, bona Pasqua i bona tarda a Josep Maria Balcells, advocat, exdiputat, actualment militant de Catalunya en Comú. Senyor Balcells, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Com estem?
Bé, esperant novetats.
Veure. Exacte. Em sembla que l'última vegada, com a mínim vostè, senyor Balcells, recordo que hi era quan vam parlar de la situació de no perspectives de formació de govern. Ara, com ho veu? Estem igual, creu vostè? Estem igual o pitjor si no hi ha novetats?
Sí, jo no sé, jo diria que correm el risc de no trobar-lo a faltar.
Clar.
Que, clar, ja portem... Fa 7 mesos que no hi ha president de la Generalitat. El 28 de setembre Torra va ser inhabilitat i des de llavors no hi ha president vigent a Catalunya.
Sí, hi ha una figura...
Després de les eleccions que no tenim govern. I continuem en un laberint que no n'acabem de sortir, no n'acaben de sortir. Mm-hmm. I això és un hàndicap molt gran per la normalitat política de Catalunya. Catalunya perd prestigi, perd força, perd dimensió pública, no només de cara endins, sinó inclús de cara enfora i de cara al món econòmic i del món doncs, dels serveis, perquè falta el gestor de tots els reptes que té el país.
Mm-hmm. Senyor Picó, com ho veu vostè?
Estic d'acord. És un risc que no m'agradaria, que no trobéssim a faltar el govern, no? Perquè un govern, escolta'm, és un govern de tots i per la gestió de tots, no? I de tot. En aquest sentit, es fa força difícil d'entendre per part de la ciutadania la situació que estem visquent, no? Més de 60 dies o 60 dies des que es van celebrar les eleccions. I, per tant, hi ha de més, no? Si recordem els discursos que es van fer la nit de les eleccions, no? Per part d'algunes forces polítiques, deien que el resultat havia sigut concloent, no? I que la manifestació del poble de Catalunya era una certesa, era evident, i que, per tant, doncs, que la conformació de govern no seria difícil. No? Va, repeteixo, es fa difícil, no?, amb aquestes dades, i després de més de 200 dies sense tenir president de la Generalitat, no tenir un govern. Crec que moltes vegades a Catalunya estem caient més en la política dels partits que en la política de país i en les institucions, i en la defensa de les institucions.
Aquí hi ha dues qüestions. Una, que quan va ser inhabilitat Quim Torra, el govern va decidir, com a gest de solidaritat amb ell, diguéssim, deixar buida la seva cadira. És a dir, no va ser substituït per Pere Aragonès, sinó que se li van donar les funcions de president, però, de fet, exacte, no hi ha. I després hi ha el fet que el govern està en funcions, és clar. O sigui que s'ajunten les dues coses. Està en funcions perquè hi ha hagut eleccions i encara no s'ha format el nou. Tot plegat, suposo que és una acumulació, potser, d'inestabilitats, d'incerteses. Perdó?
No dic, estar en funcions vol dir limitació d'acció política.
Certament, sí. Per exemple, el tema de la gestió de la pandèmia o altres qüestions urgents, sí que, evidentment, el govern en funcions, per això existeix, no?, en funcions, ha d'actuar i pot fer-ho. El tema és que hi ha altres limitacions, fer lleis, m'imagino, no?
Bueno, no, lleis no es poden fer perquè...
Per això.
Ni es poden fer decrets lleis per part del govern, ni el Parlament pot fer sometre lleis, no? En aquest sentit, això és evident. Però en qualsevol cas, és cert que tenim un govern, però un govern amb unes funcions retallades i no plenes, quan a més en un moment, doncs evidentment que estem vivint encara de pandèmia i amb conseqüències econòmiques i sobretot socials de la pandèmia sanitària, doncs seria interessant, el millor seria tenir un govern en plenes funcions. No?
Uh-huh. I cal recordar que quan estava, diguem, format del govern, hi havia una... L'elaboració de lleis va ser escassíssima, no sé si va haver una o dues lleis en l'etapa del president Torra. Uh-huh. Vull dir que no hi ha hagut activitat forta de govern. Per sí. què? Perquè hi havia un problema d'entesa entre els dos socis de govern. Uh-huh. Un govern que ja el president Torra va dir que estava esgotat el gener. De
l'any passat, el gener de l'any passat. Sí,
I portem doncs tot un any i continuen els dos mateixos, que són, per tant, socis coneguts. Això és com una parella doncs, que està plantejant-se si s'ha de divorciar o ha de continuar convivint i respectant-se i actuant com si no passés res, però en canvi doncs, hi ha tensions que impossibiliten que pugui haver-hi acords en aquests moments. I mentrestant, jo diria, doncs, el Parlament està constituït, els diputats cobren sense treballar perquè no poden doncs, fer de diputats pròpiament dit de manera eficient, i el país està doncs, paralitzat. I això, políticament, és un desprestigi total. Mm-hmm.
Els vull preguntar, senyor Josep Maria Balcells i senyor Toni Picó, pel que podria ser la formalitat tècnica de fer una nova roda de consultes i proposar un candidat. Això s'ha de tornar a fer, evidentment, encara que sigui Pere Aragonès una altra vegada. Però, mentrestant, Salvador Illa insisteix que ell vol presentar-se. De què depèn tot això? Els faig aquesta pregunta des d'un punt de vista purament tècnic, jurídic i de formalitat parlamentària. Què s'hauria de fer, per exemple, perquè Salvador Illa pogués optar-hi? Que ell demostrés que té més suports, encara que no ho tingui garantida l'elecció?
Doncs que de poc que tingués...
No, jo diria, això depèn de la presidència de la mesa, de la presidenta del Parlament.
Però ella ho fa valorant qui té més suports, no? Ho ha de fer neutralment, diguéssim.
Obligació de veure qui té més suports, però no està obligada a fer les sumes i les restes d'una cosa o de l'altra. Si no hi ha candidat viable, hi ha dues investidures fallides, uh-huh. Si no n'hi ha una altra, abans d'arribar al 26 de maig, podria dir doncs, que hi ha un altre candidat i veure com sumen o resten o no els diputats, perquè no vol dir que la consulta que fa la presidenta del Parlament tingui la infal·libilitat de saber què votaran realment els diputats. Pot ser que un partit digui que no, l'entrada als portaveus, però en canvi hi hagi doncs, uns sectors de diputats que diguin abans d'estar en aquesta situació prefereixo que hi hagi un candidat i una presidència efectiva.
Sí, però clar, per fer això ha de fer la roda de consultes, no? Preceptiva també, sí, d'altra banda.
No està obligada a fer sumes i restes, sembla.
Val, d'acord.
Certament, doncs, ha de ser de forma indiciària, no? De forma indiciària...
Doncs... Jo presento, proposo aquest candidat perquè em sembla que és el que més suporta.
Perquè més candidats, després de la ronda de consultes, crec que pot tenir més suports, més recolzaments en aquest sentit. No? El que passa, continuant amb el que deia en Josep Maria, no hi ha cap mena de dubte de que si la relació entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya ha de ser la mateixa que en l'anterior legislatura, sota la presidència del president Torra, doncs molt possiblement no augura un bon treball, no? Però certament el país necessita un govern. I el
govern fort.
Exacte, un govern
fort, fort, estable i fort.
És adequat.
Les dues coses, sí.
Sí, sí.
Són adequats.
Sí, i de moment no sembla que anem en aquesta direcció. Bé, les últimes novetats, si és que es pot dir així, que tenim, és que Pere Aragonès va explicar ahir que havia parlat amb Carles Puigdemont, des de la discrepància en molts temes, però des de la cordialitat, va dir. D'altra banda, Esquerra ha convocat la militància, segons hem sabut avui, pendent encara de la resposta de Junts per veure quines opcions aquests militants dels republicans valoren com a més viables, entre elles també la d'un govern en minoria, i Junts insisteix que treballa encara per un acord de legislatura el més aviat possible. Tot això es manté així, però els dies van passant.
El que passa és que estem acostumats en els darrers, jo diria, 10 anys, no?, en què la política catalana viu en la incertesa moltes vegades absoluta, no? I jo crec que des del prestigi que abans dèiem, no?, de les institucions i de la necessitat de l'acció de les institucions, doncs això no és bo pel propi país, no? I espero que aquesta incertesa que estem visquent des de fa molts anys en algun moment s'acabi per tenir un govern, com dèiem, estable i fort, i que faci doncs, el que ha de fer, governar pel bé de la ciutadania i del país.
Uh-huh. A mi em preocupa una cosa, és que la discrepància... Primer, la discrepància a veure qui és el que ha de tenir el timó. Uh-huh. Perquè encara que hi hagi un guanyador, que és Esquerra Republicana, Junts considera que més que doncs, un guanyador i un perdedor, hi ha un empat en el resultat electoral entre les dues forces independentistes. Però sí que s'ha d'acabar definint qui és el que porta el timó. Però no el timó de la independència, diria jo, sinó el timó del govern del dia a dia.
Clar.
I aquí és allà on ens estem ensapegant. Sembla que tots els problemes i les incompatibilitats i els problemes de configuració és perquè no acaben de posar-se d'acord amb la dinàmica del procés d'independència. I això no és prioritari en un govern. No es descarta que pugui haver-hi objectiu a llarg termini doncs, de canvi de sistema, de política i tal. Això no sé com vindrà, jo ho veig molt difícil i molt a llarg termini, però, en canvi, hi ha uns problemes candents, problemes de pobresa, problemes de salut, problemes d'habitatge, problema de recuperació econòmica, de desequilibris socials, de transició ecològica, ja en posaríem 50.000 que són urgents i que això no hauria de ser obstacle per formar un govern de persones adultes, de madures políticament.
En tot cas, Josep Maria, també el que tenim una certesa és que s'ha firmat un pacte entre la CUP i Esquerra Republicana, no?, per la governança.
Això és un problema, no?
No dic que sigui un problema, però que en aquest sentit referències al procés continuen, no? Per tant, jo crec que no augura una bona legislatura en aquest sentit. A falta, doncs, el pacte que pugui existir entre, en el seu cas, i en el seu moment, entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, per conformar un govern únicament d'Esquerra Republicana o conjuntament de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana. Però el pacte amb la CUP està, i el sí. pacte de la CUP...
No sembla que sigui, però, el gran obstacle a l'acord actual amb Junts, no?
Sí, però sí, en aquest acord hi ha el gran tema de dir el combat amb l'Estat, no? I, clar, de dir, un govern per Catalunya que el gran repte que tingui doncs, per gestionar el dia a dia sigui l'embat amb l'Estat. Vull dir que això fa perdre energies per afrontar els problemes de la gent, de la ciutadania, que són urgents i que això no caldria... No és aquest el qui guanya en el pols amb l'Estat, sinó qui guanya amb la proposta de trobar sortida a la pobresa, als desequilibris, a la salut i totes aquestes històries que són les que afecten a la gent i a la ciutadania.
Mm-hmm. Sí, perdoni, senyor Picó, no sé si l'hem tallat.
No. I jo afegiria també en la bona gestió, no? Mm-hmm. Catalunya, sí. Si més no, durant molts anys era una de les regions europees de la bona gestió, administrativa, de l'esforç, de l'empenta, d'empresarial, social, no? I tot això...
El reconeixement i prestigi internacional.
Exacte. I això, doncs, en els darrers anys crec que no és així, no? Mm-hmm. Per tant, ja, recuperar-ho...
Ja fins i tot, enveja fins i tot de les altres comunitats autònomes d'aquí. I ara, en canvi, ens miren, com de dir, perquè aquests no són capaços d'entendre's ni de posar-se d'acord doncs, per començar a governar.
Mm-hmm. Avui amb el periodista i exdiputat Josep Maria Balcells, i amb l'advocat i també exdiputat Toni Picó parlem de la situació política. Li volia preguntar, ja que té una mica accés més directe al senyor Balcells, pels comuns, quin paper estan intentant realitzar en aquests moments, a banda d'intentar mediar per algun tipus d'acord que vagi més enllà de l'independentisme?
Els comuns van fer un plantejament que a mi em sembla que era el viable en aquests moments, i no se n'han sortit, que és de dir, fem president Aragonès com a força en el món, diguem-ne, independentista més votada, perquè pugui governar, nosaltres hi serem i podem inclús entrar en el govern, es pot pactar amb la CUP, i llavors demanar que els socialistes, el PSC, doni suport. Això suposaria un canvi de la dinàmica que hem vingut portant els darrers anys. És a dir, hi hauria no un govern que podria dir que és també amb objectius independentistes, però que donaria prioritat als problemes del dia a dia. En minoria seria, però amb el suport del PSC que s'hi hauria d'implicar. Aquesta seria una cosa viable, i això és el que no s'ha aconseguit.
El PSC diu que, com que és la força més votada, no accepta que Aragonès sigui el president. Aquest és un dels plantejaments que hem sentit aquests dies.
No, que Aragonès sigui president sí que els comuns ho accepten.
Els comuns, em refereixo als socialistes, perdoni, sí,
el PSC. Socialistes, sí. Socialistes, bueno, jo no sé quina sortida tenen, perquè...
Clar, si es reivindiquen per ser Illa president, té menys possibilitats, ara per ara, és clar.
És que tot plegat sembla com si realment ens aportés irremissiblement cap a unes noves eleccions. Seria fatal, això, però bueno, probablement hauria de desencallar, llavors, hauria de ser la ciutadania que digui prou, doncs desencallem això, desempatem d'una vegada.
Sí, sí. Bé, veurem
no,
què passa.
No crec que sigui... Jo espero i crec que no és l'opció que tenen al cap, no? Perquè...
No, segur que no ho volen.
I crec que no ho volen, no?
Però... La dinàmica ens hi porta.
Exacte, sí. Tot ens sembla indicar. Però en els darrers anys, també, com deia, com les decisions es prenen, i en aquest sentit, en la conformació de governs, no? A darrera hora, no? Doncs molt segurament, doncs pocs dies abans del dia 26 de maig, no? Que és el límit perquè tinguem president de la Generalitat, doncs molt segurament ens trobarem en aquesta situació que corre cuita, doncs es escollirà el president del govern i es conformarà un govern, no? De totes formes, estic totalment d'acord. Tinc la impressió, en certa forma, que els comuns la situació que es trobaven més còmodes era una rèplica...
Del tripartit, no?
No tant del tripartit, crec,
sí,
sinó
sí.
Una mica de la configuració actual de forces a l'Estat.
Ah, sí.
El govern de l'Estat, no? En certa forma, doncs una dinàmica d'esquerres, superadora en part del que és el processisme, no? Però veig complicat que es pugui donar aquesta circumstància.
Hi ha una majoria independentista, també és cert, clar.
Exacte.
Sí, sí. Bé, em sembla que no hi ha temps per més. Gràcies, senyor Josep Maria Balcells i senyor Toni Picó, per haver-nos acompanyat. Esperem que una propera ocasió aviat puguem parlar en termes diferents. Veurem què passa.
Vinga.
Bona tarda i que vagi molt bé.
Bona tarda.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Passen 3 minuts de 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
I ja arribem a aquest moment, diguem-ne, que més alternatiu. Rafa, bona tarda, què ens portes?
Bona tarda, Ignasi. Avui us presento la història de Xavier i la Carme, un amor de 66 anys, ara darrere la finestra, perquè cada dia, amb el tamboret a la mà, en Xavier enfila cap a la residència a veure la seva dona, la Carme. Fa 3 anys hi va ingressar per un Alzheimer avançat i amb la pandèmia només es poden veure físicament un cop per setmana. Però cada dia Xavier va fins allà i l'observa assegut a una cadira que li ha donat una treballadora de la residència només veure-la arribar i l'observa a la Carme a través de la finestra del centre situat al barri del Camp de l'Arpa de Barcelona. Xavier no es resigna a restringir a una visita setmanal la trobada amb qui ha estat el seu amor durant 66 anys. Ara, en el dia a dia, el separa un vidre que no és prou gruixut per no poder salvar la distància entre tots dos. Emocionant, encara n'hi ha esperança en l'espècie humana.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ara, si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 11 de la nit t'espero lluny d'aquí, el programa sobre viatges de Ràdio Estel.
Amb destinacions, records, anècdotes, guies, entrevistes i tots aquells racons que cal conèixer, de la mà, per suposat, dels millors experts.
I alguna petita bogeria, també. Recordeu, cada dissabte a les 11 de la nit, els viatges que et faran somiar.
T'espero lluny d'aquí, amb Mònica Pedrol i Rafa Sanahuja.
Mònica.
Digues.
T'espero lluny d'aquí.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Passen 6 minuts i mig de 6:45. Els grups escolars confinats per Covid-19 a Catalunya són ara mateix 1.046, segons l'últim balanç del Departament d'Educació, xifra que suposa 152 més que en el darrer balanç, en l'anterior. Representen un 1,45% dels aproximadament 72.000 grups total. Hi ha més de 26.500 persones confinades, 3.729 més que el darrer balanç. 25.509 alumnes era l'anterior i 1.152 docents i personals d'administració i serveis. Es registren concretament 3.728 positius als centres educatius els darrers 10 dies. Hi ha 6 centres totalment tancats, que són 2 més que en l'anterior recompte. A més, hi ha 681 escoles amb algun grup confinat, xifra que és el 13,34%. Però més enllà de les xifres i d'aquests centres tancats, alguns dels quals són l'escola Linzer Alt del Pallars Sobirà o la llar d'infants Quitxalla Castellolí a l'Anoia o la llar d'infants de Puigverd de Lleida al Segrà, entre d'altres, del Sabià, l'escola catalana en general tenim la sensació que està superant força bé la prova d'un curs que es presentava el setembre passat amb moltes dificultats. Els centres educatius, segons molts experts, són llocs segurs i s'està demostrant que és cert, tot i que no s'ha de baixar la guàrdia en aquesta etapa final fins al juny. Parlem d'aquest tema amb Miquel Mateo, secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que ja ens escolta. Senyor Mateo, bona tarda. No el sentim bé, l'hem sentit de molt lluny. Hola.
Ara millor?
Ara sí, ara el sentíem. El sentíem tan lluny que gairebé era inapreciable. Com està?
Bona tarda, bé, molt bé, gràcies a Déu, molt bé.
Treballant en aquest últim trimestre, aproximadament 3 mesos, ara en queda menys, ja 2 mesos per acabar el curs, oi?
Sí, encara ja el que seria la recta final, una recta una mica sinuosa, però la recta final cap a la fi del curs.
Sí, pot donar la sensació, ai, que ja arribem al final i no hem hagut de fer cap confinament general, que aquesta era una de les pors del setembre, oi?
Certament, s'han complert d'alguna manera aquelles perspectives, no les més optimistes, perquè evidentment l'optimista total hauria estat que no hagués existit aquesta situació, però sí aquella imatge d'escola segura, que certament amb l'eficaç tasca de tothom s'està cobrint.
Sí. Com valora o què li sembla aquest últim balanç de grups escolars confinats a Catalunya, és a dir, 152 més que en l'anterior recompte del Departament d'Educació? Era previsible això, potser, després de Setmana Santa, per exemple?
A veure, aquestes coses una miqueta estan molt en mans dels tècnics i dels experts sanitaris. Tothom m'està dient que ara estem a l'inici d'aquesta famosa quarta onada, que d'altra banda està contrarrestada amb les vacunacions cada cop més nombroses. Per tant, una valoració, jo el que diria és que estem o formem part d'aquesta situació de la nova normalitat, no? Si fem cas d'aquestes dades, d'aquestes xifres, certament, bueno, poden cridar l'atenció, però estem molt lluny, almenys per les dades que sempre va publicant el Departament d'Ensenyament o d'Educació, estem molt lluny de les puntes dels valors màxims que es van assolir durant el primer i el segon trimestre. Mm-hmm. Per tant, jo crec que tot s'ha de contextualitzar i s'ha de relativitzar i, per tant, la dada en si mateixa, la dada freda en si mateixa, tampoc és més significativa que una altra.
A l'escola cristiana podem dir que el percentatge d'un 1,45% de grups escolars confinats és semblant, estan per la mitjana. Com està la situació a l'escola cristiana?
Sí, de fet, no, o sigui, no tenim una informació exhaustiva que sigui més o menys periòdica o normal, perquè d'alguna manera entren dins d'aquesta roda de la normalitat del confinament, per dir-ho així. El que sí que tenim és que no hi ha constància de cap centre que hagi hagut de tancar en la seva totalitat, cap centre confinat d'escola cristiana, i d'altra banda, això tampoc vol dir res, perquè igual demà sí que ho tenim. És a dir, és una situació que jo entenc que s'ha de, com he dit abans, s'ha de contextualitzar i donar-li la importància que té.
Sí, senyor Miquel Mateo.
S'està complint.
Sí, exacte. Com està vivint, en general, més enllà de les xifres i del moment present, l'escola cristiana, aquest moment d'incerteses i preocupacions pel Covid, mentre es mantenen els col·legis oberts? És a dir, estan amb tensió a l'expectativa, intentant viure la normalitat?
A tots ens fa una miqueta, jo diria que amb una expectativa d'esperança. Jo crec que, per sobre de tot, jo diria que la paraula seria l'esperança, és una prova que estem superant, com a mínim l'estem transitant entre tots. Jo diria que l'esforç, la dedicació de tants professionals, professors, personal d'administració i serveis, en aquests moments s'ha vist absolutament evidenciada. O sigui, comptem amb una plantilla humana d'un valor extraordinari, però extraordinari. I, finalment, penso que entre tots hem pogut minimitzar una sensació que a priori podria ser catastròfica o es podia preveure com una catàstrofe. Certament, és molt complicada, és molt negativa, però jo crec que entre tots l'hem sabut entomar aprenent cada dia. I això és molt de molt valor i molt significatiu.
Sí. I una darrera qüestió molt breu. Quin panorama creu que haurà d'afrontar l'ensenyament en general i els centres educatius en particular de cara als anys posteriors a la pandèmia? És a dir, com serà l'ensenyament postpandèmia? Si ho pot dir en pocs segons.
tant de bo tingués el diagnòstic absolut i total, potser seria fantàstic. Home, a veure, certament ja ens podem bellugar dins de diferents evidències, no? Una, per exemple, jo crec que és així, és que aquesta pandèmia ha posat en valor la professionalitat de tanta gent i alhora ha deixat palesa les mancances del sistema. Jo crec que la crisi econòmica que ha provocat la Covid l'estem patint i la patirem durant un temps, una crisi econòmica que crec que és descomunal.
I això afectarà les famílies, els col·legis...
Evidentment. Mm-hmm. És a dir, hi ha crisis econòmiques que d'alguna manera han anat afectant d'una manera gradual les persones, però en aquest moment, des que va començar el confinament al març, ara d'un any i escaig, famílies que d'un dia per un altre han quedat absolutament apartades del mercat, del sistema econòmic, no? S'han quedat a l'atur.
Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, senyor Miquel Mateo, secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Una abraçada, bon final de curs i fins aviat.
Gràcies, a la vostra disposició. A reveure. Adéu.
Seguiu a Ràdio Estel, amics oients. Fins aquí el Mirador de l'Actualitat.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous...